Tornaran a IB3 Ràdio quan siguin les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
De saber que el Consell de Mallorca estudia comprar Santa Sirga, la casa natal de mossèn Alcover.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Joan Jiménez, que és amb nosaltres aquí, gràcies Joan, el control tècnic. Sí, fins ara han jugat amb les paraules i amb la paleontologia de les illes de la Mediterrània Occidental, entre elles les Balears. Ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Passant l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol i saludam en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En Celestí Olivem.
Som aquí.
I en Miquel Junc.
Bon dia.
Com esteu?
Bé.
Bé, hem après moltes coses, eh? Aquesta sí. Primera hora aquí ens hem induït, investigat, immersiu, una investigació immersiva sobre aquesta època tan antiga de la història de les Balears. Però bé, hem d'avançar i hem d'explicar altres temes, perquè aquesta taula de redacció la començam parlant de la possible compra per part del Consell de Mallorca de la possessió de Santa Sirga.
En Joanet de Sagerra va ser un bon barcoc perquè en nom de sa seva dona només demanava favors. Ell era ben toxarruda, ella volia de tot i de tant que ell va demanar.
La possessió de Santa Sirga, ubicada a la carretera que va de Manacor a Porto Cristo, és part de la història de Mallorca per ser la casa on va néixer mossèn Antoni Maria Alcover, però també té un gran valor patrimonial i arquitectònic, amb uns terrenys de més de 200.000 metres quadrats, amb 1.800 metres quadrats construïts, i uns jardins espectaculars creats per Leandro Silva, arquitecte i dissenyador de paisatges, també conegut per la restauració del Jardí Botànic de Madrid, ni més ni manco. Això ho tenim aquí, a Mallorca. La història documentada d'aquesta possessió ens remunta a l'any 1231, propietat de la família Sureda, que hi va arribar acompanyant el rei Jaume I. Durant els segles, aquesta finca ha anat canviant de mans, fins que al segle XX va ser adquirida pel banquer Joan Marc. Ara també és la seva família, et seva. L'any passat aquesta família va posar Santa Sirga a la venda, valorada amb un preu de 13 milions d'euros.
Va créixer una bona pedera que fins al cel va arribar. La Madonna toixa ruda va fer enfilant Joanet fins a les portes del cel.
Aquesta setmana, durant els actes de commemoració del 164è aniversari del naixement de mossèn Alcover, tant l'Ajuntament de Manacor com l'Associació d'amics de la institució pública Antoni Maria Alcover han reclamat al Consell de Mallorca la compra de Santa Sirga amb l'objectiu de garantir la seva protecció i convertir-la en un espai de memòria, difusió cultural i servei públic. Ara, segons informa Avui Última Hora, el Consell està realitzant una valoració econòmica, cultural i patrimonial d'aquesta possessió imprescindible per poder efectuar una oferta de compra. El passat mes d'abril, també el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ja va anunciar que la seva intenció era convertir la finca en un espai públic dedicat a la figura i obra de mossèn Alcover.
Doncs per parlar-ne, hem telefonat a Magdalena Gelabert, investigadora, doctora i especialista en la figura de mossèn Antoni Maria Alcover i presidenta també de l'Associació d'Amics de la Institució Pública Antoni Maria Alcover de Manacor. Com ha anat, Magdalena? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com
molt
estàs?
Bé, i contenta de tornar-se amb altres.
Nosaltres també, Magdalena, com sempre. Com és d'important la possessió de Santa Sirga, Magdalena?
Sí, Santa Sirga és important perquè precisament allà hi va néixer mossèn Alcover. I mossèn Alcover ja sabem que és una de les figures que Mallorca no necessita presentació, igual que quan parlam del rei en Jaume o de Ramon Llull. Per tant, simplement anomenar Santa Sirga ja té unes connotacions importants per la cultura del nostre poble, per la cultura popular, per l'estima cap a la llengua i per tots els valors que mossèn Alcover simbolitza.
De fet, ho dèiem, quan cerques la biografia de mossèn Alcover, on lloc de naixement, Santa Sirga, directament.
Sí. Exacte, sí, sí.
Vull dir que per ell devia ser important, no?, també, la possessió i el lloc on va néixer.
Jo crec que sí. De fet, nosaltres, en l'Associació d'Amics de la Institució, cada any, per exemple, per de el mes de novembre, organitzam una visita en aquest espai. I la família Marc sempre ha estat molt amable amb nosaltres i ens ha deixat anar-hi, fer una xerrada allà, explicar un poquet qui era mossèn Alcover i visitar precisament aquesta casa on encara hi ha la cambra intacta on va néixer mossèn Alcover. Wow. Això és molt simbòlic i fa que aquesta finca sigui única a Mallorca i que no n'hi hagi d'altra com ella.
Com
però jo crec que, a més, també és una finca que, com comentàveu ara tots vosaltres, que té un valor afegit per ella mateixa, perquè és una finca molt gran, que té això, crec que més de 200 quarterades, molt ben situada, que per fer-hi qualsevol espai dedicat a la figura de mossèn Alcover o un centre d'interpretació o d'aprenentatge, tant a nivell de rondalles com de cultura, com també d'elements que puguin ser del món agrícola, etnogràfic, crec que és una finca que té moltíssimes possibilitats.
I està ben conservada, tu que l'has vista, Magdalena?
Sí, realment aquesta casa no l'han tocada. Vull dir, les intervencions que s'han fet a Santa Sirga, en aquesta possessió, s'han fet més a les cases, diríem, dels senyors. Però aquesta casa se manté pràcticament intacta, així com estava abans. Un poquet pintura de reforma a la part de dalt, que digueren arreglar la teulada, però realment se troba en molt bones condicions aquest espai dedicat a mossèn Alcover. I a més, també és una finca d'aquelles que jo crec que, com que tot puja a Mallorca, és una adquisició molt encertada, perquè és una manera de fer-nos pensar a tots que la línia política de qualsevol partit, de qualsevol color, és bona. Ens fa replantejar que la gestió política pot fer coses bones pel poble. Moltes vegades que se qüestionen operacions, la compra d'una possessió com aquesta és indiscutible i només dona alegries. Dona alegries en el poble i dona alegries en els que tenen la capacitat històrica de poder donar aquesta passa tan important i fer aquesta adquisició, perquè això passa una vegada en la vida. Nosaltres no veurem altra finca com aquesta, tan emblemàtica, que estigui així damunt la línia amb tantes possibilitats de ser del poble. I jo crec que això també és molt important i dona molta alegria a tothom.
I sobretot, com comentaves, Magdalena, l'estat de conservació, jo me'n record que quan era estudiant de la facultat i vàrem anar a Santa Sirga d'excursió i vàrem poder entrar dins el que era l'habitació, la cambra de mossèn Alcover, sí. I poques vegades se pot tenir un espai no recreat, sinó autèntic, perquè no s'ha tocat. Per tant, si s'ha de fer qualque cens interpretatiu de l'obra de mossèn Alcover, que té tant de vessants, com ho han comentat aquí 50.000 vegades, aquesta espai seria ideal, perquè ja podrien començar des de lo que era el seu naixement i estirar cap endavant i explicar tota la història de lo que ha estat un dels grans intel·lectuals de casa nostra.
Jo crec que és exactament així com tu dius. És a dir, simplement seria anar-hi i aprofitar la finca així com està. És a dir, ara veure que aquesta inversió econòmica és considerable...
I després però... hi ha manteniment, que clar, és una finca molt grossa.
Sí, de tota manera crec que també se li poden treure molta rendibilitat. Sobretot si ho mirant des de la perspectiva de cultura i turisme, el punt és molt estratègic, perquè pensau que per aquest camí hi passa la major part dels autobusos i de la gent que se'n va a visitar les coves d'Arzan, les coves del Drac, Porto Cristo, que és la millor, Silla, tota aquella zona, que és de Mallorca, passen precisament per aquesta casa. Per tant, només que hi hagués un reclam de les mateixes figures que l'Ajuntament de Manacor ha anat fent any rere any de Manacor Encantat, que són aquestes figures que tenen formes de rondalles, amb la flor romanial, que té aquella àguila tan grossa, o la bruixa, o el gegant, o... en Bernadet, de la Mola dels Tres Taronges. Aquestes grans figures ja suposarien un reclam i potser se podrien situar aquí com a per fer aturar la gent. I després, a poc, anar reinvertint, així com la mateixa finca doni. Perquè, de vegades, aquestes inversions sembla que són un tirar d'obbes. I, per exemple, en el cas de la Sagrada Família, a Barcelona, ha estat el contrari. És a dir, la Sagrada Família, investir aquesta obra ha suposat beneficis, s'autopaga i té beneficis. Jo crec que aquesta finca també, ben gestionada, podria ser una cosa així. A un euro per turista podríem fer un projecte fantàstic i a damunt encara tindríem beneficis. Vull dir que és un negoci redó.
Magdalena, per part del Consell, se vos ha informat de quin termini hi ha per fer aquesta valoració econòmica, cultural, patrimonial de la possessió? És a dir, quan sabríem si realment se du a terme aquesta adquisició?
Encara no tenim aquesta informació, però sí que confiem que, com que ja varen començar a parlar l'any passat, a final d'any, que ara torni a sortir el tema, és una molt bona notícia. I nosaltres informacions així, com a més informals, sí que les tenim, que s'hi està fent feina. I això està molt bé. Vull dir, informacions oficials no les tenim, però sí que sabem que fa estona que hi fan feina. I si ara surt aquesta notícia, la celebrem moltíssim i n'estan molt
significa
contents.
Significa que s'està estudiant, efectivament. I, Magdalena, durant tots aquests anys, d'ençà que va morir Alcover fins ara, en què s'ha dedicat aquesta finca, i també quan Alcover era viu, va viure sempre allà, com va ser?
Realment, Mossèn Alcover va viure poc temps en aquesta finca. Hi va néixer, però després, com que son pare i sa mare n'eren els amitgers, quan son pare i sa mare varen morir, ell continuava anant a ses finques on hi havia els seus germans. Per exemple, a Sant Crespí, a la Torre Nova, que són molt d'aquells llocs on ell anava escrivint i reescrivint ses rondalles. Mossèn Alcover, hem de pensar que en els 15 anys ja se va desplaçant al seminari de Palma per estudiar de capellà i va viure a Palma sempre. Per tant, ell anava un poquet a remolc d'aquesta família. Què passa, però, que va ser tan important aquest contacte amb Santa Sírgia que precisament el seu sobrenom més important és Escanonge de Santa Sírgia. Escanonge de Santa Sírgia se li diu per això, per la importància que té precisament aquest espai. I també perquè aquí va ser on ell va entrar en contacte amb tots aquests missatges, amb totes aquestes persones que feien feina càrrec de son pare i sa mare, que eren l'amo i sa madona de Santa Sírgia, que hem de pensar que en aquell temps per ventura hi vivien unes 300 persones d'allà que fora vila donava. És a dir, també això ens fa pensar molt com la terra ha donat vida i ha donat energia en el nostre poble per poder anar vivint durant molts anys, tant a nivell d'espai de cada dia com també a nivell cultural. L'impacte que va tenir això amb mossèn Alcover va ser molt gran. Aquí va començar a sentir rondalles, a sentir i cantar gloses, endevinalles, històries... I això el va marcar i el va fer així com és. Per tant, això és molt simbòlic i és molt important, sí.
I tant. I després, doncs, això ha anat evolucionant i ha estat habitatge en qualque moment durant aquests anys? Ha viscut gent?
Sí, bé, en aquesta casa pròpiament, jo diria que més a l'altra banda, que és la casa més dels senyors. No? Que ell, la casa que se conserva, que és la que visitem nosaltres, és la casa dels amos. Després hi ha l'altra casa de vora, que és tota de la família Marc, però que per ventura les dependències estan adaptades perquè quan la família ho decideix, bé, fer festes o fer noces, jo recordo quan era nina que hi va venir el rei actual, Felip VI, a unes noces, i va anar a l'Iglesia Gran de Manacor, per exemple, i aquestes noces se van celebrar a Santa Sírgia. Hi ha hagut també més ocasions, és que hi ha hagut persones així destacades que s'hi han desplaçat per qualque esdeveniment. I també té aquest ús, diríem, que ja és més a un altre nivell, no d'un habitatge que nosaltres puguem entendre com un habitatge de dia a dia d'una família.
D'acord.
Jo diria que fa molt d'anys i que no.
Sí. I també té aquests jardins que comentava en Miquel, dissenyats per aquest arquitecte de Madrid, que va fer el Jardí Botànic de Madrid. Vull dir que també té aquesta part etnocultural, com deies, també interessant.
Exacte. Jo crec que té moltíssim de caires, que sí, que és una joia que passarà a ser nostra, dels nostres fills, dels nostres nets. Això és una meravella. Sí.
I d'home de l'Anna, moltes gràcies, com sempre. Una ferrada forta.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, d'home de l'Anna Jodobert.
I bon programa, bon tentol.
Gràcies. I doctora, gràcies, que és molt bona coneixedora de l'obra de mossèn Alcove, com heu pogut comprovar. Però bé, avui tenim una taula més curta, ara canviant de tema, i volem parlar de l'obsessió que tenen algunes persones per la vida saludable.
Sí, em trobava molt interessant un article del diari El País que parla de l'obsessió que tenen alguns per la vida saludable. I en el títol ja avisen, a vegades la vida sana es converteix en repressió. Comencen l'article explicant l'auge de campaments d'entrenament destinats només a homes, en els quals només no es pot ni beure, volien dir, ni fumar. No. No es pot ni beure alcohol, ni fumar, ni alimentar-se malament. Només
ni
pots...
menjar processat.
Ah, no, sí, clar.
Sí, no.
Clar, evidentment.
Només saludable.
Sí. Només pots entrenar fort, reconnectar amb la natura, menjar carn de primera qualitat, parlar amb altres homes d'idees similars i fer feina per al teu negoci.
I tenir el best, també, m'imagina.
Clar, també.
Perquè, clar, ser carn de primera qualitat no és barat, precisament. Sí.
No.
I aquest campament tampoc.
No, tampoc, segurament. Bé, els experts ja avisen sobre aquests campaments que diuen fomenten que els homes s'identifiquin amb un perfil concret d'homes, debilitant la relació entre homes i dones. Però aquest article parla de més coses. De cada vegada expliquen hi ha més gent que abraça un estil de vida saludable a través dels consells coach i influenciadors esportius. I moltes persones s'han convertit en addictes a allò saludable. Esmenten que són gent que han deixat l'alcohol, el tabac, els ultraprocessats, com dèiem, entrenen tots els dies, i saben de memòria la llista d'ingredients prohibits.
Saben totes les es dolentes, els conservants, els colorants... No ho sabem.
Diuen persones que en aparença són l'exemple de la força, de voluntat, disciplina i l'autocura, però que en la pràctica es comporten com a addictes que han canviat unes conductes per unes altres. I alerten que darrere tanta salut hi pot haver un problema.
Sí, perquè diuen que pot ser una addicció més, però en tot cas seria una addicció saludable. Hi ha addiccions saludables?
Clar, crec que no. Això més que una addicció en doble D, com s'escriu en català, sí, seria una obsessió.
Obsessió.
En doble S.
Clar, i tampoc una obsessió i molt saludable, sí, no és.
Ja ho cantava, era en Romer... No, qui ho cantava allò de no és amor lo que tu sientes, se llama obsessió.
He estat a punt de posar aquesta cançó.
Mira. Bé, segons els experts que parlen en aquest article, diuen es pot ser addicte a allò saludable perquè si el teu dia gira al voltant de rutines d'exercicis i alimentació fins a arribar al punt que no les pots botar sense patir ansietat, ansietat, hi ha un problema gros. A molt de casos diuen hi ha una por al judici aliè i són persones que no veuen que han construït la seva identitat sobre una repressió constant.
Vaja. És que entre poc i massa la mesura passa, perquè, òbviament, predicant per una vida saludable només faltaria. El que passa és que, clar, quan va més enllà de que això que passa a ser una obsessió, doncs...
Per un problema.
Té riscos i comporta tot això que diu aquest article. Coneixeu altres persones que arribin en aquest nivell d'obsessió tan gros per la salut?
Ben conèixer, no, però a veure que si te fiques Instagram... És que em veus cada dia de gent, d'influencers d'aquest, de coach, que no poden fer res més que menjar saludable
entrenar
tot el dia.
Entrenar.
Sí. Si veuen qualcú que menja un trosset de pastís i la fem malament.
Tu te sents malament si te'l menges.
També.
I a vegades sols la gent que ve de mons contraris.
Són gent que... Clar, bé, que com explicava, com explicava aquest article...
Passen d'un extrem a un altre.
D'una edició en passen a un altre, sí.
Ja.
No serà
comportaments total. compulsius
però aquest és equilibri.
Se substitueix una compulsió per una altra de diferent. Però tant dolenta és no fer exercici com fer-ne per obligació o sentir-te culpable perquè en un moment determinat t'has menjat una encimada per berenar. Hi ha molta gent que el que fa és compensar.
Petita.
I si has... Bé, com si te vol menjar una encimada de 6 places per tu tot sol,
perquè aquell dia
tens gana, no? Però hi ha gent que, per exemple, ho percep com un error, no? com una errada en el comportament habitual i després ha de compensar. I si per menjar-te una encimada has de fer 4 hores d'exercici perquè te sent culpable, evidentment, sa salut ja ha sortit per la finestra fa estona.
Doncs queda dit, ara sí, arriba el moment de fer un tèntol i tornem tot d'una.
Té un moment de tèntol.
Avui m'han convidat a dir el meu moment tèntol i jo crec que seria cap a les 9 de vespre quan el meu mòbil se posa en mode no molestar. Aleshores ja no m'entren ni cridades, ni whatsapps, ni missatges, ni telegrams, ni instagrams, ni twitters, ni res de res. I, per tant, puc apagar una mica les revolucions, aquesta connectivitat, i aprofit per fer coses molt mundanes, però amb el mòbil en fora, com ara fregar plats, com ara arreglar roba, com ara dutxar-me i dutxar-me d'una manera conscient i cuidar-me, no?, la pell i tot això. O bé, aprofitar per llegir una mica en el sofà i en el llit ja directament. Això seria el meu moment tèntol a partir de les 9 del vespre i després ja fins l'endemà de matí.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és servei públic. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Tendol, la pausa que necessites a Ivetres Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que avui a les 7 a la llibreria Rata Corner de Palma, Arià Paco presenta el seu tercer llibre, Teoria del joc, que ha rebut el desapremi Llibres Anagrama de novel·la 2025.
El joc ja no té més ni vents, l'esquena ja no es fa sofà, aixeca't i deixa't anar, aixeca't per poder estimar. I mira'm si em vols dir que no, i mira'm per ser molt millor.
A Teoria del joc, l'escriptor d'Igualada, Arià Paco, afronta la narrativa masculina del sexe i el desig sexual a l'era del post-MeToo. Es doctor en filosofia a la Universitat d'Arizona, va debutar en català amb Mentir a les mosques l'any 2020 i després va venir Covarda, Vea tan salvatge, el 2022, que va ser Premi Roc Boronat.
I nosaltres el tenim aquí, als estudis d'Iveta Ràdio. Arià Paco, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Benvingut, gràcies a tu, i gràcies també perquè encara no havies tingut oportunitat de venir a les Illes a presentar el teu llibre.
No, encara no havia pogut venir, i ara just aquesta setmana hi era, i vaig pensar aviam si surt una presentació.
Que bé, i t'ha donat moltes alegries aquesta teoria del joc, o no?
Sí, la veritat és que sí, estic molt content, penso que és un llibre que, bueno, que ha posat sobre la taula coses que jo volia posar i que... Uh-huh. I que literàriament crec que ha generat conversa, cosa sí. que crec que és necessària.
Mm-hmm. Tant és així que és mereixedor d'aquest Premi Anagrama, que això sempre deu ser un reconeixement important.
Sí, em feia molta il·lusió. De fet, ja el vaig escriure una mica amb aquesta idea, amb aquests, no, amb
ja,
aquests
ja
tempos.
Volies...
Sí, pensava, l'he d'acabar l'octubre, perquè l'octubre tanca el Premi Anagrama i vull... Sí, era una mica una sensació que tenia, sobretot perquè havia escrit l'altre llibre, Covard de vella tan salvatge, que jo no estava molt content i pensava que estava molt bé, però em vaig adonar que no és tan fàcil, en realitat, moure un llibre i que literàriament s'entengui i tenir una editorial que te'l defensi prou bé i tenia moltes ganes d'anagrama per això.
És a dir, el teu objectiu se va complir, tornaves cap allà...
Sí, suposo que sí, es pot dir així.
Que bé. Clar, dèiem que se n'ha parlat molt, que t'ha donat moltes alegries, i també se n'ha parlat molt perquè has tocat un tema que a vegades no se n'ha parlat massa, perquè tracta sobre la sexualitat masculina i tot la seva complexitat.
Sí,
no?
Sí. De fet, jo tenia la sensació, això ho he dit moltes vegades, em sap greu si algú ja m'ha sentit abans, però jo tenia la sensació de que jo buscava aquest llibre quan anava a les llibreries, buscava un llibre que parlés del desig dels homes, no? Perquè ara mateix hi ha molta exploració, les dones estan sent molt valentes escrivint sobre el seu desig i sense jutjar-se, senzillament explicant sobre les seves contradiccions i tal, el que desitgen i el que desitjarien desitjar, que no és ben bé el que desitgen, no? Tota aquesta narrativa femenina a mi m'interessa molt i pensava, ostres, també vull l'altra cara, no? En moltes novel·les que llegia pensava, com m'agradaria estar dins del cap d'aquest home i veure com pensa ell, com s'explica les coses, de què és culpa, de què no... I bé, és una idea de Salinger que sempre tinc al cap, que abans d'escriptors som lectors i que has d'escriure el llibre que tu tindries ganes de llegir. Llavors, encara que sabia que era una mica problemàtic o espinós o el que sigui, pensava, escriu aquest llibre sense judici.
Mm-hmm. I d'on partes l'inspiració per crear el personatge d'en Ernest, un home amb tant de desig sexual, però alhora amb tanta culpa i autojustificació, que és un poc el leitmotiv de la novel·la.
Sí.
Com ell... es va expandint, per dir-ho de qualque manera, com a homo, però això no lleva que la càrrega de l'educació que ha rebut també li fa molt complicat aquesta expansió.
Sí, jo volia que estigués molt relacionat al desig i la culpa, perquè és una cosa que he vist en els homes del meu voltant, sobretot els que han parat una mica més d'atenció al discurs feminista, que se l'han pres seriosament, no? Perquè després hi ha tot un altre grup d'homes que directament se l'han tret de sobre i ja està. Però aquests no m'interessen tant, d'aquests se n'està escrivint molt més, però m'interessen els que sent heterosexuals, alhora doncs, s'han pres seriosament algunes coses, han intentat interioritzar-les, no els ha sortit del tot bé, i això, la meva hipòtesi, diguem-ne, és que havia generat una mica de tap de neurosi i de culpa, no? I jo sempre defenso que la millor manera d'explicar idees és fent-ne novel·les. Llavors, jo, diguem-ne, soc filòsof, he fet una tesi doctoral, podria haver fet l'assaig aquest explicant als homes els hi passa això i els hi passa allò, però aquest assaig al final s'assembla molt a estar en una barra de bar xerrant sol molta estona, i en canvi pensava que era molt més útil intentar crear un personatge al que li passés això i veure com reaccionàvem tots, què ens semblava que li passava, quin problema tenia, de què el culpàvem, de què no, com el podíem ajudar. Llavors era una mica, o sigui, dic que és com si hagués fet un càsting de personatges i l'Ernest hagués guanyat. És el personatge perfecte per parlar. Well, perfecte no ho sé, però el millor personatge que vaig saber trobar per parlar d'aquest tema.
D'aquest tema. Mm. Clar, hi ha cert moment d'incomoditat, que suposo que també és això que cercaves, és a dir, en un moment d'intimitat, de relació amb una parella, a vegades se creen incomoditats, silencis i moments que no saps com els has de resoldre.
Sí, i també té una altra cosa al sexe, que és que fins i tot dins de la relació sexual pot ser que ells dos estiguin molt tranquils, però el lector està fora, no? I al lector li pot generar aquesta incomoditat extra, i aquesta capa de, ostres, no sé si això que estan fent em sembla bé, no sé com m'hi he de posar jo... No? I jo volia generar aquesta capa d'incomoditat. Pensava que... O sigui, no és que tingués jo tant interès pel sexe, sinó senzillament pensava que és una capa de les nostres relacions en la qual no ens acabem d'explicar les coses i, per tant, estan passant coses interessants i coses contradictòries. I per això volia anar en aquests espais incòmodes.
En aquests, sí. Sí. I sobretot es tracta això, la sexualitat masculina, perquè jo parlava a vegades amb uns amics que, a veure, que la femenina ara darrerament s'està fent molta literatura i també se n'ha fet al llarg dels segles, però la masculina a vegades és com a... no sé si a vosaltres vos passa igual, com a més directa, més immediata. Parlar-ne.
Sí, sembla molt més simple, això m'ho deia un entrevistador, però jo crec que en realitat no és tan simple, senzillament és que hi hem pensat menys. O sigui, sembla com molt més simple, no? Els homes només volen una cosa, no? I una mica aquest relat. Crec que en realitat són una mica més complicats els homes. I crec que, exacte, que la diferència hi és en aquest sentit, perquè les dones han estat molts anys donant-li voltes, treballant-s'ho, fent discurs, escrivint novel·les, etc, i tenen referents i saben per quines coses s'han de culpar i per quines no. I els homes és allò que diuen sempre que hi ha crisi de referents, en el sentit de que un home heterosexual encara no té gaire clar a qui s'ha de semblar i què és el que li agrada a una dona, perquè al final és el que diu, ho diu l'Ernest en algun moment, diu, al final, sí, el que volem és seduir, o sigui, volem agradar, no? És una cosa que tothom fa veure que no, però en el fons tothom el que vol és agradar.
Un poc com de García Márquez, quan li demanaven que per què escrivia, ell deia, para que me quieran más, és un poc es desig, que també flutua una mica per aquesta novel·la. Clar, jo estic pensant en pel·lícules com Shame, la pel·lícula que va fer en Fassbender, l'actor que parla també d'aquest desig masculí totalment a flor de pell. M'ha recordat una mica la teva novel·la, però s'ha anat... Sempre que se fa una pel·lícula d'aquestes o una novel·la com la teva, és com si fos una novel·la o una pel·lícula d'esdeveniment, perquè és one in a kind, és a dir, n'hi ha una de cada 50.000. És com si aquest desig d'homo heterosexual s'hagués d'explorar cada 100 anys, o cada 40 novel·les i 54 pel·lícules. Una cosa que és desig LGTB en aquest sentit, quan un home és protagonista, sí que està molt explorat, molt explicat, supos que perquè ha anat per aquí aquest canal. En canvi, els homos heterosexuals no n'han parlat tant. No sé si t'has sentit una mica pioner, no sé si n'és d'una necessitat, sí, quan deia Margarida, aquestes coses positives que t'ha portat la novel·la, precisament ha estat perquè molta de gent ha trobat una mica de camí, una mica de referent amb aquest text.
Sí, això em sembla molt interessant. En el fons, la literatura no ha parat de fer això, diguem-ne, durant el segle XX res es va escriure tant com homes parlant del seu desig. No? Això es va fer moltíssim. Però s'ha deixat de fer, i això s'encaixaven molts escriptors, però, per exemple, Katie Royfi, que surt citada al llibre, deia que des de David Foster Wallace, una mica, ella mirava els americans, però deia una mica des de principis del 2000, des que els homes han entès els problemes de la seva masculinitat arrel del feminisme, diu, estan una mica de perfil, fan veure que no els interessa gaire el sexe, no? I no n'escriuen. Llavors sí que m'he sentit, o sigui, pioner, és molt estrany dir que ha sigut pioner fent una cosa que s'ha fet tantíssim a la literatura, però justament pensava que aquests homes escrits als anys 80, als anys 90, no em representen, és a dir, tenen problemes que no són els meus, i jo tinc problemes, sobretot, que ells ni veuen, no? Llavors, sí que sentia que s'havia d'explorar això. I sí que ha passat una mica, de fet, m'han escrit molts homes dient-me que s'havien sentit representats. Una cosa que diuen molt els homes és... passen coses que em pensava que només em passaven a mi, en el llibre. Jo tinc la meva hipòtesi de quina és aquesta cosa, que es pensen que només els hi passa a ells.
És
una
sí?
És una cosa que els hi passa...
Que no
s'ho pot
explicar,
que li passa al personatge, li passa al personatge la primera nit que està amb una noia, quan han lligat. Hi ha homes que es pensen que només els hi passa a ells. No ho sé, pot ser que siguin altres coses, eh? Però sí que... sí que he sentit com que aquesta representació era necessària. I alhora això és un problema perquè l'Ernest és un personatge bastant estrany, no és del tot representatiu de com són els homes. Llavors, clar, una cosa que sí que se m'ha retret és, home, per una vegada que escrivim sobre els homes, ho podríem fer sobre un home més normal. I jo penso...
Però que és un home normal.
Clar, jo penso, justament la literatura el que fa és mostrar-te que tots som complexos i que tots som hiperdiferents. Llavors, és veritat que hi haurà molts homes que no se sentin gens identificats amb l'Ernest, però per mi això l'únic que diu és que s'han de fer més novel·les i que s'ha d'ampliar més el camp, no?
Clar. També, la part de filosofia que tens, te fa entrar dins d'aquestes contrarietats, incomoditats, però també contrarietats del personatge protagonista.
Sí, m'interessa molt, o sigui, no... Podria tenir un final, per exemple, una mica més rodó, una mica més dolç a la novel·la, i a mi m'interessava mostrar una mica... les coses que xoquen tota l'estona, no? I, no sé qui ho deia, això, que la feina de la novel·la és mostrar el fracàs de les il·lusions, i sempre tinc aquesta idea al cap de... La novel·la ha de mostrar com la realitat sempre és més forta que el discurs que ens hem fet nosaltres, on tot encaixa, on tot té el seu lloc, i tot al final acaba sent una mica més rugós. Uh-huh. I la feina de la novel·la és acostar-se al màxim, això.
I el món de la filosofia t'ajuda ara d'escriure, perquè ho hem dit, et doctor en filosofia a la Universitat d'Arizona, no sé si encara continues fent classes o hi està lligat de qualque manera.
Just em vaig doctorar aquest gener, el mateix mes.
Ah, sí?
Vaig guanyar el premi. I finalment vaig acabar la tesi doctoral, que havia estat força anys fent-la. Des de llavors no he fet classes encara. Estic una mica, després de tants anys fent el doctorat, aquesta cosa que ens passa a vegades, que diem, va, ara necessito un descans de la filosofia. Jo crec que la filosofia m'ha fet escriure. Mentir a les mosques el vaig escriure el 2020 des d'Arizona, mentre feia el doctorat. Bueno, el 2019 el vaig escriure mentre feia el doctorat. El 2020 vaig venir perquè ens van tancar i totes aquestes coses que van passar el 2020. Però sí que crec que em va fer escriure en el sentit de que em va fer adonar justament de les limitacions de la filosofia, de que per moltes idees filosòfiques que jo tingui, per molt que les meves preocupacions són preocupacions de filòsof, pensava la millor manera d'explicar idees és la novel·la, és la narrativa. Llavors em va fer posar-me a escriure senzillament per aquesta pulsió que tenia de pensar i d'escriure que no m'acabava d'omplir l'acadèmia. Llavors jo crec que tinc intuïcions i preocupacions de filòsof, però sóc un novel·lista.
Clar, ets filòsof, has fet una novel·la que podria ser una novel·la de tesi. No sé si també ho podem agafar com un manual d'educació de noves masculinitats, en certa manera. Encara que sigui per oposició en allò que li passa al teu personatge, en tot el rebombori que ha suscitat la decisió de Pedro Sánchez de que fins als 16 anys podrà ser, o no, tot depèn de com s'accepti, que els nins, els joves, no puguin accedir a les xarxes socials, com ja han fet a Austràlia, com ja han fet a França, perquè molts de nins s'han educat des de la pornografia, s'han educat des del contingut violent, i clar, no han tingut referents, altres referents per construir aquesta masculinitat. Clar, després, haver de desmuntar tot això és una mica el que li passa al personatge de la teva novel·la, que ja ha estat educat, clar, com un home que ha de ser caçador, proveïdor, tot el que li han explicat, que havia de ser un home, però és que en el món contemporani, a mi això me passa amb les meves 50 millors amigues, que tenen duros, que tenen formació, que a l'home el necessiten per altres coses, no perquè els hi duguin menjar a casa. Clar, estem davant d'una crisi existencial que molt de molts heterosexuals, quan li passa en els protagonistes de la teva novel·la, no troben el seu lloc al món. I clar, han de seguir vivint, de qualque manera, i sobretot han de seguir relacionant-nos.
Sí, tot això, totes aquestes preocupacions, sens dubte les tenia escrivint. El que no crec que sigui és un manual de noves masculinitats. També ho dic perquè això és una de les coses que han dit, no? La gent que menys li agrada aquest llibre, jo crec, és la gent que l'agafa pensant que finalment veurà com és l'home perfecte i descobreix que l'Ernest no ho és, no? El personatge no ho és. Llavors, ja aviso, perquè això és una expectativa
que... Tu no vols un teòric.
No, exacte, no volia mostrar l'home ideal perfecte perquè crec que realment encara no el tenim al voltant i que hagués sigut una mentida. I m'interessava molt més un manual de problemes, i és el que tu dius. La influència del porno està allà com a sospita, surten un parell d'escenes, no s'acaba de resoldre fins a quin punt això és una cosa per la que ens hem de culpar, és una cosa que ens ha influït molt, en part perquè jo mateix no ho sé, no? Quan fas novel·les tens sospites, però no has de fer les connexions, diguem-ne, com un psicòleg. Només has de posar coses sobre la taula. El que crec que sí que serveix aquest llibre és per fer una mica de companyia als homes que li estan donant voltes a tots aquests temes, veure a un altre cas d'una persona que li està, un personatge que li està donant voltes a tot això, i ajudar-ho a pensar.
Idò, Ariel, moltíssimes gràcies per passar per aquí abans de la presentació a Ratacorrer, avui cap vespre, recordam, serà a les 7, amb la Clara Ferrés, nostra companya d'última hora, periodista de cultura, a Ratacorrer, Teoria del joc, publicat en català i en castellà, per Anagrama, i que va guanyar aquest premi Llibres d'Anagrama de novel·la de l'any passat. Gràcies, de veres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Només faltaria. Fem una pausa i arriba de tot d'una Eugènia.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
Petres Radios, coneixement.
Cerques feina o vols millorar la que tens? Del 16 de febrer al 20 de març, Palmactiv va organitzar la seva seu al carrer del Socors 22 al mes de l'ocupació. Entrevistes de feina diàries durant un mes amb 36 empreses que ofereixen 1.253 oportunitats laborals. Inscripció obligatòria i gratuïta. Més info a palmactiv.com. Ajuntament de Palma.
Dissabte a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Diego Larro! Diego Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata!
Carropiquín.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
Avui és el segon dia que menjarem pasta. Segur que ja heu endevinat de quina pasta parlarem avui. Efectivament, de la pasta curta. I quina és la més coneguda? Exacte, els macarrons. Tal com sona, ben adaptats al català. Ideals per a plats gratinats i salses cremoses. També tenim els tirabuixons, que tenen forma d'espiral. I en italià s'anomenen fusilli. Poden gaudir així mateix de les plomes. En italià, penne. Semblants als macarrons, però tallades en diagonal. I de vegades amb estries. La pasta curta és pràctica i molt versàtil. Amb quatre ingredients que tinguem per casa nostra, ja podem preparar un dinar ben bo sense haver-hi de pensar gaire. I terme explicat, terme acabat.
L'As subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.
Cinema i saludam en Eugènia Sampedro. Com estàs?
Hola, què tal?
Ben tornada.
Gràcies.
Ja fent passes cap als Oscars. Sí. Gairebé ja s'han estrenat totes les pel·lícules.
Em falta una, si no m'equivoc.
Una?
Sí, El agente secreto.
Mira. I una de les darreres que s'ha estrenat, és la que comentarem avui.
Exacte.
Que és Marty Supreme.
Sí.
Què és Marty Supreme, Eugènia?
Pues és una pel·lícula que se va estrenar la setmana passada i és una pel·lícula d'aquestes que esperava tothom veure-la estil Hamnet. I clar, un cop arribat...
Arribava, com és això que diuen els joves ara, molt de...
Hype.
Hype, sí. Gràcies. Això, molt de hype.
Exacte. I clar, un cop arribada a set sales, la gent pues, s'anima a anar a veure-la perquè és veritat que se va crear molt, molt de hype. I de fet, la campanya de màrqueting ha estat brutal amb en Timothée Chalamet, l'actor de la pel·lícula.
De fet, ja li han donat molt de premis com a millor actor per aquesta pel·lícula d'en Timothée Chalamet.
Exacte.
Ja li han donat moltes alegries. Veurem com acaba.
Està molt bé,
l'has vist?
Sí. És una pel·li que més... És estil, a nivell de ritmes, estil de One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, que també està nominada a la mateixa categoria. Sí. I que jo crec que guanyarà aquesta.
Què me dius? Això sí que no m'ho crec.
Aquesta guanyarà en Paul Thomas Anderson, creus?
De veres, jo crec que sí,
ja poden fer...
Travesses.
La travessa dels Oscars.
Sí, a mi m'ha de veure que la de One Matter After Another és una pel·li que xerra de l'estat actual un pot d'Amèrica. I, per tant, això també agrada
aquest
molt.
Aquest component més social, sí. Crítica, l'ICE,
sí.
Tot i que exacte. No directe, sinó entre línies.
Sí. Per tant...
Allies, se diu.
I és veritat que això agrada molt. Ara bé... A mi les pel·lis així, que tenen aquest ritme, que conten una història que no conec i que realment durant tota la pel·li, que a més no és una pel·li curta, te mantenen com a dins, sí,
no?
És molt frenètica, doncs, pues, no sé, a mi m'agrada.
Home, ja se nota, ja he vist el tràiler, que ara tot no l'escoltarem, i ja se nota que és un ritme frenètic, sí. I clar, el leitmotiv... una cosa que es clau en aquesta pel·lícula és el tenis taula.
Exacte. Sí,
també és un joc frenètic.
Sí, exacte. I amb això s'acompanya un ritme.
No pots aclucar ni els ulls en el tenis
taula.
Doncs
pues així és aquesta pel·li. I jo vos he de dir que només havia vist una pel·lícula d'aquest director, perquè bueno, és en Safdie, que abans eren dos germans, però se van separar i ara dirigeix cada un per la seva part. Fan sempre pel·lícules com molt frenètiques, amb un muntatge molt picat, i on el personatge va cada pic pitjor. És a dir, no és que sigui un drama, però veus com el personatge no acabarà bé. I m'he donat compte, mirant la filmografia d'aquests dos directors, que tot el que fan sol ser així.
Uh-huh. I d'escoltar-me el tràiler. És així, Martí Suprem.
Diga.
Hola, soy Martí Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo... no.
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Ese eres tú?
Sí, el elegido.
Salgo bien, ¿eh? Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto y esa obligación implica un sacrificio. Mi vida se desmorona, pero saldré de esta.
Si necesitas ayuda, puedo dártela.
Sé que cuesta creerlo. Pero este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas.
I banda sonora, també.
És que, en sèrio, o sigui, ara m'estaven recordant desvisionant perquè és veritat que, jolín, està molt ben construïda i, a més, la música és impressionant. I el repartiment, també, que ara el tenia aquí davant, en Timothy Chalamet.
Ho fa molt bé,
ho fa superbé. I sé que també ho fa superbé és la Winnie Paltrow, que a mi m'agrada molt.
Sí, que és com una... Ella fa d'estrella de Hollywood, com és ella.
Exacte. Sí, sí, sí.
I com que aquest personatge la veu i la interpel·la de qualque manera, la va cercar.
I un personatge també secundari que surt en Tyler, the Creator, que és un músic, i també... És que està molt bé, no sé.
Vaig estir, perdona, amb Martí Mauser. Sí. Era una persona real, era un personatge real. Està basada en fets reals, aquesta pel·lícula.
Sí, 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 sí. Sí. Uh-huh. És un biopic, realment. Uh-huh. No sé fins quin punt està ficcionat i algunes coses no són reals, però sí.
Si no el donen per bo. O sigui, tampoc crec que mos poden investigar la vida de Martí Mauser. Abans que has dit que creus que la pel·lícula podria guanyar l'Oscar i millor pel·lícula, creus que serà l'any d'en Timothée Chalamet, perquè ja l'han nominat altres vegades, sí. I ha tornat a casa molt ben vestit, però sense Oscar. No sé si enguany la competència, i t'he de dir que no és senzilla, però Leonardo DiCaprio, per One Battle After Another, que bon home ja té un Oscar, a Ethan Hawke, en Michael B. Jordan és de Sinners, i també la sorpresa d'enguany que està que ha nominat en Wagner Moura, recordem, que és el de Narcos, que era el que feia de Pablo Escobar a la sèrie Narcos de Netflix a les dues primeres temporades per aquest O Agente Secreto.
Exacte.
Que podria ser la gran sorpresa. Jo aposto, perquè els agrada aquesta cosa exòtica de que el manco un Oscar com en Roberto Benigni votant per damunt de ses cadires per anar a saludar a Sofia Loren. Si sa que lliure l'Oscar és brasilera, ja poden donar per fet que en Timothée tornarà a casa seva a fer randa de massetes.
Ja, me'n buides.
Bueno, és que és, això, el mateix va passar, no sé si se'n van dur en el final molta cosa, me sembla que sí, però l'any passat també a On estoy aquí, també és una pel·lícula que va arrasar i que, si no m'equivoc, també va arribar tard a Espanya, que no té res a veure amb, en si la premien o no amb això, però és veritat que és curiós i agrada moltíssim aquest tipus de cine.
No, i que darrerament en els nord-americans els agrada molt ser una acadèmia global. És a dir, ja abans, és que fins fa 20 anys, que hi hagués una pel·lícula, una persona que no fos nord-americana, que no parlés amb anglès nominada, era impensable. En canvi, ja han obert el ventall a directors espanyols, Almodóvar, sense anar més lluny, sí. En Oscar, a millor guió original per Hable con ella, i que el nominassin també millor director, obrin les portes a talent estranger i ells ja aspiren a aquesta globalitat, a que sí. Realment el que interessa o allò que t'ha d'interessar tu com a cineasta és tenir un Goya, és de que a teva sí, però és una mica més de pan fonteta, i per això jo crec que en Moura serà el seu any. A mi m'encantaria perquè en Narcos ho fa meravellosament bé. Sí. No sé qui com ho fa, perquè no l'he vist encara, aquesta de Agente Secret,
s'estrena...
Però també fa molt bona pinta.
Sí, aquesta s'estrena d'aquí dues setmanes. A mi me fa moltes ganes veure aquesta pel·li.
I recorda'm el que va dir en Lache, que hi ha molt de nacionalisme brasiler, que seria capaç de premiar una sabata.
Per cert, m'ho he inventat, eh? No és una pel·lícula que estigui basada en un fet real. És completament inventada.
Tot és ficció. Sí. És a dir, Marty Mauser no va existir.
Exacte.
I aquest jugador de ping-pong és inventat. I també té aquesta cosa de personatge com a de trapella, és a dir, ja m'entendràs, d'aconseguidor.
Sí. És que és el que deia que, que és el que solen fer aquests directors. O sigui, creen un personatge com molt ambiciós, però que després se menjua una patata. Sense voler fer spoiler, però es veu que els personatges tenen com aquest arc de creixement, que realment no creix cap a dalt, sinó cap a baix.
I la química Chalamet-Gwyneth Paltrow, com funciona?
Home, jo he de dir que me sembla una mica forçat, però crec que és perquè no estem acostumades a veure aquest tipus de relacions en la pantalla on ell sol ser més jove que ella. A mi això me sembla forçat perquè no estem acostumades. Ara bé, m'agradaria veure-lo més, perquè és completament normal, vull dir. Però és veritat que me sembla una mica xocant, però igualment ella està impecable. I sense ella... O sigui, crec que gràcies a ella existeixen molt de punts detonants en el personatge d'ell. Per tant, crec que és una figura que ha de ser-hi sí o sí.
De Martí Suprem és la pel·lícula que parlam avui, nominada Òscar a millor pel·lícula, també Timothée Chalamet nominat Òscar a millor actor protagonista, que haurà competència, que jo crec que enguany és un any de travesses molt ajustades, perquè hi ha gent que ha votat per Hamlet.
Sí.
Segurament. Hi haurà gent que haurà votat per One Battle Another.
Sí.
O aquesta mateixa Martí Suprim i ses altres, perquè, clar, recordem que n'hi ha 10 denominades a millor pel·lícula.
Clar, el que xerrava jo l'altre dia és que molt sol passar, sobretot, bueno, aquí a Espanya és que ses pel·lícules arriben diferent. És a dir, arriben o més tard. Per tant, clar, quan això se fa així, jo crec que s'haurà de votar. A mi, tu després les has de poder veure per votar-les, sobretot en els Oscars, no com aquí en el Goya, que en el Goya pots no voler-les a votar-les. En els Oscars és diferent, tu les has de veure obligatòriament per poder
I
votar.
I com ho revisen?
Pues deben tenir, no tinc ni idea, però m'imagino que tenen una plataforma que no si no has fet el visionat...
Ràpid.
Exacte, algo així, deu ser algo així, eh?
Això està molt bé, veus?
Claro, claro, perquè t'obliguen a votar conscientment i crec que hauries d'així, algo tan important. Però... Sí, ara no sé què t'ho deia.
No, això que hi ha moltes pel·lícules i que aquí s'han anat estrenant.
Exacte.
En el temps. Als Estats Units s'estrenen totes de cop?
No. Tenen seny i se van distribuint de manera... Sí, un pop a nivell de màrqueting o si una setmana està molt buida, doncs les fiquen allà. Això a Espanya mos passa molt, que a vegades mos diuen la setmana que ve estrenam aquesta pel·li i arriba la setmana que ve i no l'hem estrenada perquè justament s'ha estrenat una pel·li tipo Mario Bros, que petarà la taquilla i ningú vol fer competència amb això perquè a més no poden.
És que Mario Bros és potent.
No, vos ho dic en sèrio, o sigui, mos acaben de canviar. Crec. Sí. Clar, Madres Paral·leles, la nova, amb el Navidad, aquella setmana no hi ha res més.
Clar, ningú vol competir en Almodóvar, que per cert han estrenat cartell i és
preciós.
Meravellós.
Sí. Fa ganes de tenir-lo a casa.
Sí, fan ganes d'anar a una botiga d'aquestes de pòsters i comprar-los. Per cert, això que parlaven d'aquestes relacions en diferència d'edat, quan sa dona és sa que és més gran, m'ha recordat una mica a Baby Girl, sa pel·lícula aquesta de Nicole Kidman, que se va estrenar l'any passat, tot i que tenia un component eròtico festiu com a molt més marcat, però tens la sensació, que li van donar la copa Volpi a Venècia per aquesta pel·lícula, sobretot per l'atreviment, t'he de dir que en aquesta no m'he quedat dormit, com me passa sempre, però la vaig deixar a la meitat perquè me va incomodar molt veure en Nicole Kidman, no per això, sinó per la relació sadomaso que mantenia amb aquell jove.
Ah, ja.
Una micona.
El cellet aquell.
Sí, sí, però... per favor, estem en horari infantil, estimada. Però...
No, la gent de veure-la.
Sí, sí, ja, I know that. Però que ara les grans actrius de Hollywood, totes les que han passat les llindades 40, s'animen a fer aquesta gran pel·lícula d'ella sa major, que és com a marcar una mica nova tendència, i que m'ha parit meravellós.
No, a mi m'encanta, m'encanta, i en el final a mi m'agrada perquè me provoca algo quan jo ho estic veient, i jo no es fa nada, és el que cerco quan miro una pel·lícula. Saps?
Per tant... Però no ets l'única relació que té el protagonista d'aquesta pel·lícula.
No, exacte.
Que també ho hem de dir.
Sí. No, és un fiera, el Martí Suprim.
Mai millor dit.
Sí. Però hi ha moltes pel·lícules de Xisco. Jo estic segura que ara no tinc cap en mente i just m'ha refrescat aquesta, però estic segura.
Sí, però una cosa, jo he dit cinema comercial, com pot ser aquesta Martí Suprim, com pot ser Baby Girl, pel·lícules fetes per grans estrelles. Cinema d'aquest alternatiu s'ha explorat 50.000 vegades. De fet, en James Bond va fer una pel·lícula que se deia, crec que era The Mother, que era ell que s'enamorava d'una dona que li treia 40 anys.
Sí.
I jo la vaig... Me'n recordo que jo la vaig veure, jo devia tenir 20 i busques, la vaig trobar meravellosa perquè era la primera vegada que veien la sensualitat d'una dona a partir de 60.
Sí.
Que també seguia tenint ganes d'una mica de festa i de mambo, lo que era una cosa com a més alternativa, però que ara el cinema comercial, també comercial o el cinema amb estrelles, s'està animant a fer aquest tipus de contingut.
Sí, mostrar aquesta realitat. Ara estava pensant i crec que és la pel·lícula molt lluny d'en Gerard Toms, aquesta de Mario Casas.
L'hem vista.
Sí. No, m'estic confonent.
Aquesta precisament no va d'home o dona.
No, s'ha d'en David Verdaguer. S'ha d'en David Verdaguer. Sempre és invierno.
Ah, sí, s'ha d'en Trueba.
Exacte. Veus? A mi també me va incomodar, saps?
Una mica, però en Trueba ja mos va explicar que ho va fer per incomodar. També hi havia escenes que eren molt llargues perquè realment hi hagués aquest moment d'incomoditat de l'espectador. Eugènia, moltes gràcies. Crec que cada setmana són els Gaudí, pot ser?
Pot ser, sí.
Sí, i aviat anirem... aquest, seguint tots aquests guardons, tots aquests premis que s'aniran fent al llarg d'aquestes setmanes.
Que aquesta temporada,
és que febrer és més de premis, així que ja l'encetam. Eugènia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La setmana que ve, gràcies. Ara tornem...